like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?
That's the way love goes.
Bona tarda, comencem la 59 d'avui amb els titulars del dia. Els comerciants del carrer Joan Maragall han començat una recollida de firmes per demanar a l'Ajuntament que el carrer sigui peatonal. La Diputació de Barcelona licitarà pels manuscrits del segle XIV de Sant Miquel del Fai que se subhastaran a la Galeria Christie's de Londres aquesta setmana. Detingut infraganti un home després de robar en una casa a Bigues i Riells. I comencem la ruta per l'actualitat informativa dels pobles de l'Eix 59 a la Vall d'Altenes. I és que avui ens anem assabentat d'uns fets que van succeir l'última setmana de novembre. A Bigues i Riells, els Mossos d'Esquadra van detenir un lladre infraganti al sortir d'una casa que estava robant. Eduard Batlles, bona tarda, explica'ns.
Bona tarda, Jordi. Un detingut infraganti en una casa a Bigues i Riells. La policia el va arrestar just quan aquest lladre intentava marxar de casa amb unes joies que havia robat. Els agents estaven fent un dispositiu de prevenció de robatoris en domicilis quan faltava un quart d'hora per les 7 de la tarda van rebre un avís que dos homes havien entrat en un domicili proper. Quan els agents van arribar, la casa era buida, no hi havia ningú i finalment, després d'una hora, van trobar aquests lladres, els van detenir al bosc que hi havia darrere la casa. Un robatori que va passar l'última setmana del mes de novembre, que s'ha fet públic ara. De fet, el jutjat de guàrdia de Granollers va posar a disposició judicial aquests dos lladres i el 9 de desembre se'ls va deixar amb llibertat en càrrecs. Quan la policia va trobar aquests dos lladres, els va registrar, els va escorcollar i no tenien res a sobre, però al bosc sí que hi van trobar unes joies que havien robat en aquesta casa. És una notícia que ha publicat avui i que ha donat a conèixer el cos de Mossos d'Esquadra. L'arrestat, recordem, ja tenia antecedents previs per fets similars.
I com comentàvem la setmana passada a l'Eix 59, a Londres, a la Galeria Christie's, es subhastaran aquesta setmana uns documents manuscrits del monestir de Sant Miquel del Fai, datats del segle XIV. Avui hem sabut que la Diputació de Barcelona licitarà per aquests documents. Bona tarda, Gemma, explica'ns.
La Diputació de Barcelona licitarà pel cartulari del segle XIV del monestir de Sant Miquel del Fai, que se subhasta aquesta setmana a la Casa Christie's de Londres. Es tracta d'un cartulari escrit pels monjos benedictins, en llatí, que sortirà a subhasta demà dimecres 12 de desembre amb un preu que oscil·la entre les 30.000 i les 50.000 lliures esterlines. No es coneix el propietari d'aquest conjunt de documents, format per 200 cartes i fets notarials. L'alerta, però, la va posar un professor d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida, Albert Velasco, a través d'una piulada a Twitter. Alertava diverses autoritats, com la consellera de Cultura, Laura Borràs, d'aquesta venda i afegia que aquest és un document que, malgrat el seu elevat preu, hauria de ser de titularitat pública. La Diputació de Barcelona ha recollit aquesta crida. Fonts de l'entitat han explicat que la institució licitarà pels documents i que, per fer-ho possible, ja s'ha fet una reserva de crèdits. A més, la mesura s'ha fet d'acord amb el govern català.
Gràcies, Gemma. Estarem alerta de com evoluciona aquesta subhasta que se celebrarà el proper dia 13 de desembre. I fem parada a Sant Feliu de Codines perquè els comerciants del carrer Joan Maragall estan recollint firmes, concretament per demanar a l'Ajuntament que el carrer sigui peatonal. La Gemma Permanyer ens ho explicava.
Els comerciants del carrer Joan Maragall de Sant Feliu de Codines han iniciat una recollida de firmes per demanar a l'Ajuntament que la via sigui per a vianants. Els botiguers han aprofitat la recta final de les obres, que han deixat el carrer a un sol nivell, per iniciar les seves reivindicacions. Entre els motius exposen la seguretat dels vianants. Imma Ibar és una de les comerciants.
Bueno, perquè estem una mica tips de tindre un carrer que podria estar maco i bé, ara precisament que el tenim arreglat, i ple de cotxes i pilones, sobretot les pilones, i gent amunt, gent avall, i que crec que pot haver-hi algun accident, perquè tot siguent pla, els cotxes no tenen punt de referència. I llavors, és un carrer molt estret.
Aquest és un dels carrers comercials del municipi. i alhora una de les vies que condueix a la plaça Josep Umbert, que és el punt neuràlgic de la població. A més de la recollida de signatures, els comerciants han penjat cartells amb les seves reivindicacions.
Les dades sobre l'ús de les noves tecnologies presentades per l'Institut d'Estadística de Catalunya han revelat que el Moianès lidera el rànquing de tot el país en l'ús de l'ordinador, amb més d'un 80% de la població que l'utilitza a casa seva. De fet, és una de les poques comarques on aquest camp va experimentar un ascens respecte al 2015, perquè en el conjunt de Catalunya l'ús de l'ordinador va baixar 2 punts percentuals. L'ús de l'ordinador va lligat a la tinença d'aquest aparell, que el Moianès també assoleix xifres elevades. N'hi ha un 82% de les llars. Aquestes dades sorgeixen just quan, gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona, alguns municipis han pogut instal·lar la xarxa de fibra òptica i d'altres, com Santa Maria d'Oló o Sant Quirze de Safaja, es troben en procés d'instal·lar-la. Una demanda que la població del territori fa temps que demana i que ara va acompanyada d'aquestes dades de consum quotidià de l'ordinador i de l'internet en una comarca rural on les grans operadores no veien negoci en instal·lar la fibra òptica. I encarem el final d'aquesta ruta informativa pels pobles de l'Eix 59 amb cultura, perquè a Caldes han començat amb l'enregistrament de la nova edició del CD de la Festa del Foc i l'Aigua. Quin format tindrà aquest nou disc? Caral Campàs, explica'ns.
Bé, Jordi, aquest CD contindrà les cançons tradicionals de l'Escaldàrium, però en versió acústica. El disc, on hi ha molts més instruments que amb l'Escaldàrium de cambra habitual, s'ha enregistrat a la Bocbonera Studios de Caldes de Montbui durant l'última setmana. Aquesta serà la tercera edició del CD amb la música de l'Escaldàrium, escrita pel músic i diable calderí Ramon Soler, director musical de la festa.
Hem aprofitat la vinentesa per millorar les peces de l'Escaldàrium de cambra, que fins ara doncs les havíem tocat tal com eren els arranjaments originals que es van fer fa 3 anys amb motiu d'anar a Irlanda, i ara doncs aprofitem per incorporar-hi arranjaments nous, instruments nous, de manera que el que acabarà en el CD seran unes versions molt millorades de les que s'han pogut sentir aquests anys en directe.
El nou CD serà més fidel a l'estructura de la festa que es viu a la plaça. S'inclouen els fragments dels narradors i les rialles de les bruixes. A més, s'inclou una versió en directe d'Invocació, una de les danses més populars del repertori. És la primera vegada des que s'edita la música de l'Escaldàrium en CD que s'inclou una versió en directe extreta de la festa de 2013. El llibret del CD també presenta un disseny molt renovat, obra del Pep Gaspar, amb més pàgines que les edicions anteriors. El disc s'ha pogut finançar gràcies a una campanya de micromecenatge amb la plataforma Verkami, que va recollir fins a 2.500 euros durant aquest estiu.
Hem cregut que era un bon moment per aportar un nou element a l'imaginari cultural, diguéssim, de la festa, i fer pujar un nivell a aquesta activitat que fins ara ha sigut com una activitat paral·lela, introductòria de l'Escaldàrium, que és l'Escaldàrium de cambra, no? Fa 3 anys que el fem, i després de 3 anys ha anat agafant com a entitat pròpia, i hem pensat aquest any que era un bon moment per gravar-lo i que la gent el tingui, el pugui tenir a casa seva, igual que té les peces de l'Escaldàrium gran, no?
El disc s'editarà durant les pròximes setmanes. La presentació del disc serà el juliol, la setmana abans de la celebració de la 25a edició de l'Escaldàrium.
Si ens fixem en com s'organitza l'Església des de l'edat mitjana, veiem que els pobles de l'Eix 59 formen part del Bisbat de Vic. Aquest any es celebra el mil·lenari del Bisbat d'Oliva, que també fou abat de Ripoll i de Cuixà. En alguns pobles de l'Eix 59 ja han celebrat actes de commemoració que han recuperat la figura d'Oliva, però avui ens hem acostat al Museu Episcopal de Vic. Allà han fet una exposició que recupera i posa al dia la figura del bisbe Oliva. Hem fet un tomb per l'exposició amb el seu comissari, l'historiador Marc Sureda. Ell ens explicava com han fet aquesta exposició, Oliva Episcopus.
Hi ha hagut una cosa que hem pogut fer fàcilment, que és reprendre les facetes amb què Oliva s'ha tractat a les biografies clàssiques, perquè, de fet, no s'ha fet cap exposició d'obra d'art sobre Oliva. Sí que se'n va fer una fa uns 50 anys, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, però era bàsicament de manuscrits. Per tant, aquestes dimensions doncs, de algunes parts de la vida d'Oliva, doncs, la seva condició de comte, després de monjo i d'abat i finalment de bisbe, i altres dimensions que són les tasques del bisbe a principis del segle XI, que inclouen la gestió social i polític, el tema de la pau i treva, etc., hem pogut reprendre aquests continguts tal com s'estructuren les bibliografies clàssiques. El que sí que hem fet ha sigut posar-los al dia des d'un punt de vista historiogràfic, no? Superant potser una visió que era una mica més sentimental sobre Oliva, intentant veure què n'ha dit la recerca més recent.
Les diferents cares d'Oliva s'expliquen acompanyades de diferents objectes que no es poden veure habitualment i que són vinguts d'arreu d'Europa.
Mira, coses que no són normalment al museu ni algunes de molt importants que són l'Arxiu Episcopal de Vic. Per tant, encara que no estiguin aquí, es poden anar a veure allà, com la butlla de Gregori V, que és un dels objectes més fabulosos, els murals de Job, però sobretot